Hola, bona tarda a tothom. Són les 7.
Estamos ante una operación de gran importancia. No hay ninguna duda que las personas detenidas tenían un peso y una gran responsabilidad en la dirección de la banda terrorista.
Ja ho sentim, per Zapatero s'ha donat un cop dur a la cúpula d'ETA amb la detenció de López Peña. Thierry seria la persona amb més pes polític i militar com a mínim actualment.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
Arrencarem mirant a Bordeus, però alhora també a Beirut, Jerusalem i Damasc. Feia molt temps que no teníem dos senyals d'esperança alhora en aquesta zona tampoc donada esperances.
D'una banda, Israel i Síria confirmen que han començat converses de pau.
Just quan el Líban han tancat una crisi llarguíssima. Ningú guanya, ningú perd. Jenny Lozano, corresponsal a la zona.
Això diuen bona tarda les dues bandes, però de fet les majors concessions les ha fet el bloc pro-governamental, que ha acceptat les demandes més importants que reclamaven des de feia 18 mesos els partits pro-Hezbollah. Sens dubte, la setmana de violència que es va viure a Beirut i altres sectors del país ha col·locat els islamistes en una clara posició de força davant aquestes negociacions de Doha.
També girarem més que els ulls al nas cap al Nàpols, on, a més de la crisi de les escombraries, el govern Berlusconi ha acabat passant de polèmiques.
Ha aprovat que la immigració il·legal sigui un delicte.
Més enllà de les polèmiques, com us dèiem, penes de 4 anys de presó, Eduard Rubió.
Sí, efectivament, more militari. Berlusconi usarà maneres militars tant en el tema de la immigració il·legal per salvaguardar la seguretat pública com també per l'emergència de xalles per tutelar la salut pública. El premier ha dit que les dues crisis s'han d'afrontar amb fermesa i determinació. Els que suposen a l'obertura d'abocadors i a la construcció d'incineradors seran també castigats fins a 5 anys de presó.
Posicionaments dels dos governs a només unes hores del sopar de barons del PSOE en presència de José Montilla per parlar del finançament.
Zapatero reitera que l'Estat ha de conservar el 50% dels recursos.
I Montilla accepta la bilateralitat amb totes les comunitats autònomes sempre que no rebaixi el que li toca a Catalunya. Mònica Mas, Parlament.
Doncs sí, així ho ha volgut deixar clar José Montilla a la sessió de control al Parlament després de la proposta del ministre Solbes de pactar de manera bilateral però també multilateral amb la resta de comunitats el nou model de finançament. El cap de l'oposició, Artur Mas, en un to conciliador, ha donat el seu suport a Montilla sempre i quan faci complir l'Estatut.
Per segon dia hem de parlar de la mort violenta d'una dona.
En aquest cas, en un pis de Barcelona.
La policia investiga si és un cas de violència de gènere. Eva Compte.
Doncs de moment no es descarta cap hipòtesi, per bé que no es descarta tampoc que sigui un nou cas de violència domèstica. Els Mossos continuen investigant els fets. La víctima és una dona de 29 anys, de nacionalitat boliviana, que tenia rellogada una habitació número 234 de la Gran Via de Barcelona i ha rebut 4 ganivetades.
I en surt avui els ferrocarrils de la Generalitat.
Han xocat 2 trens i hi ha hagut 4 ferits lleus.
La investigació ha avançat o està on estava Gerard López?
De moment s'ha fet públic que s'estan mirant les caixes negres i que es repassa el diàleg entre maquinista i centres de control. La qüestió és que un tren estava aturat amb un semàfor en vermell i per darrere l'han vestit un altre que tenia, sembla, el semàfor en verd o bé taronja. La línia ha estat 6 hores alterada. Això ha afectat uns 40.000 usuaris.
Ara, per en surt, el del preu del cru.
S'ha enfilat per sobre dels 131 dòlars.
131,5 per ser exactes. Just quan el creixement econòmic cau al nivell més baix des del 2002. Ara ho explicarem. Esports, Òscar?
Doncs la crisi de l'Espanyol va camí de superar la del Barça. Avui Albert Riera ha anunciat que marxa del club i cada cop sembla més a prop també l'adeu del tècnic d'Ernesto Valverde. El Barça perilla la presència de Leo Messi a la prèvia de la Lliga de Campions perquè la selecció argentina el reclama pels Jocs Olímpics. I dilluns, a l'amistós que el Barça juga a l'Aràbia Saudita, no hi serà ni Ronaldinho, però tampoc Eto'o, ni els internacionals del Barça. A Moscou aquest vespre, final de la Lliga de Campions, Manchester-Chelsea, i a la volta a Catalunya canvi de líder. Ara és el francès Dessel que ha guanyat avui l'etapa reina.
A Francesc li podríem preguntar quin temps farà Moscou, però com que no tenim representants, no cal preguntar-ho. El d'aquí i el temps, aquest sí que ens interessa, Francesc.
Bona tarda. El de Moscou no me l'havia preparat. El d'aquí, doncs, hi ha algun ruixat cap al nord-est, però desapareixeran ràpidament. Si bé demà a la tarda els ruixats i tempestes guanyaran protagonisme, i potser a partir de divendres a la tarda i el cap de setmana encara més, però molt irregulars, especialment més quantiosos al Pirineu.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Kilian Sabrià.
Posem-hi trànsit.
Don Piso us ofereix la informació del trànsit.
Ana Gravalosa.
Hola, bona tarda. Bé, doncs, a aquesta hora destaquem un accident que hi ha en ús de la Trinitat d'entrada a Barcelona que fa cues a la C33 i a la C58 des de Montcada. També hi ha un altre accident a la 2 a Sant Feliu que talla un carrer en direcció cap a Lleida i això provoca aturades des de Cornellà i a la Nacional 2, una variant a la variant de Girona, doncs provoca aturades en els dos sentits de la marxa.
Atenció.
Aquest és un exemple de la hipoteca quota reduïda de Don Piso. Per la compra d'un pis de 240.000 euros, només pagaràs 696 euros al mes amb una hipoteca al 100% i sense entrada. Increïble, oi? Amb la hipoteca quota reduïda de Don Piso, si vols, pots. Truca al 922-22-22 o informa-te'n a qualsevol de les nostres oficines.
7 i 5 minuts. José Luis Rodríguez Zapatero subratlla la importància de les detencions de la cúpula d'ETA d'aquesta matinada a Bordeus, dient que s'han arrestat dirigents de gran responsabilitat i pes específic dins l'organització terrorista. Un dels quatre capturats és Francisco Javier López Peña, alias Thierry, que fonts de la lluita antiterrorista espanyola situen com a cap de l'aparell polític i militar, per tant, com a número 1 d'ETA.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Madrid, Albert Calatrava, bona tarda.
Bona tarda.
Estem pendents ara que aquest vespre en doni més concrecions al ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, eh?
Sí, encara no ha començat aquesta compareixença, tot i que ja hi ha força expectació a la seu del Ministeri, és que des d'Interior, des del govern espanyol, s'ha insistit de la importància d'aquesta operació, cop policial contra la cúpula militar i política d'ETA. El president espanyol, Rodríguez Zapatero, en una declaració institucional, ha dit que s'ha fet un pas endavant destacat per acabar amb la banda terrorista.
El conjunto de la sociedad puede sentir hoy satisfacción por el funcionamiento del Estado, por el funcionamiento de sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y porque hemos dado un paso más, sin duda, importante en esa victoria de la democracia sobre el terror.
Zapatero ha reiterat que entre els detinguts hi ha pesos importants de la banda, sobretot López Peña, alias Thierry, considerat pels experts en lluita antiterrorista, el número 1 d'ETA. L'assenyalen com el responsable del trencament de l'alto al foc amb l'atemptat de la T4. El ministre de l'Interior, Pérez Rubalcaba, aquest matí ha assegurat que l'operació no és una més contra ETA, sinó que és especialment significativa.
En todo caso, lo que sí quisiera decirles es que esta no es una operación más. No es una operación más en la medida en que uno de los detenidos, Francisco Javier López Peña, sería, con toda probabilidad en este momento, la persona con más peso político y militar en la banda terrorista ETA. Por tanto, no se trata de una detención más.
Juntament amb López Peña, Bordeus s'han detingut tres persones més vinculades a l'aparell polític d'ETA, Ainhoa Azcueta, John Salaverria i Igor Soberbiola. L'operació s'ha completat avui amb les detencions de l'exalcalde d'Andoain, José Antonio Barandiaran, i a França s'ha arrestat un ciutadà relacionat amb el lloguer del pis a Bordeus ocupat pels quatre presumptes terroristes d'ETA. Com dèiem, en uns minuts compareixerà aquí a la seu del Ministeri Alfredo Pérez Rubalcaba per donar més detalls d'aquesta operació policial.
Doncs a l'espera de notícies. Gràcies, Albert. Bona tarda.
Bona tarda.
Un gran equip de professionals i més de 640 oficines.
Un servei amb les tecnologies més avançades i productes innovadors adaptats a les teves necessitats. Un munt de solucions per tu.
Som Caixa Penedès. Volem estar sempre molt a prop teu i reinvertir en benefici de la societat.
Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
I ara dos senyals positius, dos que ens arriben del Pròxim Orient. Després de 18 mesos d'estancament polític al Líban i després d'una setmana de greus enfrontaments amb victòria de l'opositor Hezbollah i el govern han tancat un acord a la mediació àrab, concretament dels països àrabs a Qatar, que reconeix bona part de les exigències de Hezbollah. D'entrada, s'esvaeix el fantasma de la guerra civil i diumenge nomenen un president de consens. Corresponsal al Pròxim Orient, Geni Lozano, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Diverses coses a comentar, Geni. Primer, això, aquest acord de Doha, aplaudit per tota la comunitat internacional, és allò que dèiem a la portada, una victòria de l'oposició, o el que és el mateix de Hezbollah, o podríem dir que no és tan clar? Deies que sí, la portada?
Tot i que les dues bandes s'han afanyat a presentar l'acord de Doha com una nova pàgina en la història del Líban, el cert és que aquest pacte es podria haver tancat fa un any o un any i mig. Què ha canviat des d'aleshores? Una setmana llarga de violència amb més de 80 morts que ha demostrat la poderosa maquinària de guerra de Hezbollah. Això ha obligat les faccions progovernamentals a fer concessions fins ara impensables. El bloc opositor tindrà el tan reclamat dret a veto dins l'executiu d'unitat nacional i anirà a les pròximes eleccions legislatives del 2009 amb una llei electoral esmenada en les circumscripcions clau de la capital Beirut. Aquest és l'aspecte més controvertit de la crisi institucional del Líban, un país que no renova el cens electoral des del 1932 i, per tant, on no queda reflectida l'autèntica realitat demogràfica. A canvi d'aquestes concessions, les milícies pro-Síria es comprometen a no utilitzar mai més les armes en un enfrontament civil. L'acord també preveu, com deies, l'elecció diumenge vinent del nou president de la República, que serà l'actual cap de l'exèrcit. Com a símbol d'aquesta nova etapa, els islamistes ja han aixecat l'acampada de protesta que tenien instal·lada al centre de Beirut des del desembre del 2006.
I mentrestant, coincidència o no, Israel reconeix oficialment l'existència de negociacions indirectes amb Síria. Geni, per què ara?
L'anunci fet públic per l'oficina del primer ministre fa de mal pensar perquè coincideix amb un moment extremadament delicat per Ehud Olmert, que aquest divendres ha d'afrontar un nou interrogatori policial per un altre suposat cas de corrupció. El govern ha reconegut just en aquest moment que manté converses indirectes amb Síria a través de la mediació de Turquia per primera vegada des de fa 8 anys. L'escull més important d'aquestes negociacions és la regió estratègica dels Alts del Golan, annexionada a Israel l'any 81, on actualment viuen 18.000 colons. Es fa difícil de creure que pugui prosperar cap acord de pau amb Síria, quan més d'un 70% dels israelians estan en contra d'una retirada del Golan, una posició que comparteixen tots els partits de la dreta i l'extrema dreta religiosa, alguns dels quals, cal recordar-ho, formen part de la coalició de govern.
El que dèiem, dos senyals positius, dos senyals explicats. Gràcies, Geni, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Mentrestant, a Itàlia, en el primer Consell de Ministres de Silvio Berlusconi, el seu govern ha aprovat aquest polèmic paquet de mesures contra la immigració clandestina. Com a compromís per solucionar la llarga crisi de les escombraries de Nàpols, també la reunió s'ha fet en aquesta ciutat del sud d'Itàlia. Roma, Eduard Rubió, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan serà delicte la immigració il·legal, Eduard?
Doncs, Kilian, serà delicte quan el Parlament aprovi el projecte de llei. I serà segurament una llei dura perquè preveu l'anomenat delicte d'immigració clandestina amb penes pels sense papers que van dels 6 mesos als 4 anys. Seran expulsats també els estrangers quan siguin condemnats a penes superiors als 2 anys. Berlusconi ha anunciat també dràstiques mesures per acabar amb l'emergència de xalles. S'ha decidit obrir 7 nous abocadors i la construcció de 4 plantes incineradores a la Campània, que seran vigilades per personal de les forces armades per garantir l'absoluta protecció. Qui impedeixi els treballs serà arrestat i corre el risc d'estar fins a 5 anys a la presó. El premier ha assegurat que no seran admès més protestes socials de minories organitzades i que els abocadors són àrees d'interès estratègic militar. Per rellançar l'economia s'ha aprovat l'abolició.
Hem perdut ja
el 10%.
L'estem perdent, Eduard, perdona.
Els treballadors amb rèdits inferiors als 35.000 euros.
Bé, en qualsevol cas hem pogut arribar al final, encara que ens hem perdut un tros, però el més important ho hem pogut sentir. Eduard, moltíssimes gràcies, molt bona tarda. Les comunicacions en Roma no eren precisament perfectes o esplendoroses. Atenció, això acabem de saber-ho, ja són 42 els morts per la violència xenòfoba a Sud-àfrica, segons un últim balanç, David.
Un balanç de la policia de Johannesburg, citada per l'agència France Press. Segons aquestes fonts, 16.000 immigrants s'han fugit. Mentrestant, el president sud-africà Thabo Mbeki ha autoritzat el desplegament de l'exèrcit per reforçar la policia i aturar els atacs contra els estrangers que van començar fa 10 dies.
Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
Som a poques hores del sopar que aquesta nit reunirà els presidents autonòmics socialistes per parlar del finançament. I aquest ha estat precisament el tema que ha centrat les sessions de control avui tant al Congrés dels Diputats com al Parlament. A Madrid, Xifri Gras, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dit que l'acord és factible, però que el govern espanyol ha de tenir un ampli marge de maniobra, diu.
Efectivament, assegura que ja tens, però ha hagut deixar clar que el govern espanyol ha de tenir diners suficients per les seves despeses essencials.
El Estado sí considera que necesita tener suficiencia financiera para cumplir con sus obligaciones constitucionales. La defensa, la seguridad, las grandes infraestructuras y temas tan importantes como el cumplimiento del incremento de la ayuda a la cooperación y al desarrollo, que es sin duda alguna una de las necesidades básicas de la política exterior de España. Y eso es compatible con lo que representa la suficiencia financiera de comunidades autónomas.
Zapatero afegeix que vol un acord de totes les comunitats autònomes.
Sí, Fric, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Mentrestant, al Parlament, José Montilla i Artur Mas han escenificat una treva poc habitual per afrontar amb unitat la negociació sobre el finançament. El president de la Generalitat s'ha mostrat disposat a acceptar les línies que ahir va plantejar Pedro Solbes, sempre, però, que encaixin plenament amb l'Estatut. Parlament, Mònica Mas.
El president Montilla acudirà aquest vespre al sopar amb els barons del PSOE amb un propòsit que ha deixat molt clar en aquesta sessió de control, que la negociació multilateral del finançament que proposa Solbes no condicioni el pacte amb Catalunya.
Nosaltres no negarem als demés el que volem per nosaltres, però tampoc condicionarem la nostra negociació del finançament de Catalunya a que necessàriament tingui que haver-hi un acord de tothom.
I el líder de Convergència i Unió, Artur Mas, fora de la crítica, li ha demanat a Montilla que no accepti un acord si no el convenç.
Sense un sí de Catalunya en l'acord de finançament,
no hi haurà acord de finançament en el conjunt d'Espanya. Mai en 25 anys s'ha fet un acord de finançament a Espanya sense que Catalunya no només digués que sí, sinó que fins i tot el liderés.
Tots dos han coincidit en que cal que es compleixi l'Estatut.
Mentrestant, en aquest marc de relacions Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, Joan Saura, el conseller, ha anunciat al Parlament que a finals de juny o començaments de juliol a tot estirar hi haurà una nova reunió de la Comissió de Transferències Estat-Generalitat. Un quart de vuit.
Si busques cotxe, no ho dubtis. Les millors condicions les trobaràs a Quadis Punés. Quadis Punés, la millor opció, patrocina el trànsit.
I a aquesta hora, a les carreteres del país, què, Anna Gravalosa?
Bé, doncs continuem destacant els problemes que hi ha per l'accident que hi ha hagut al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Aquí hi ha cues a la C33 des de Montcada i la C58 des de Ripollet. Un altre accident a la 2 a Sant Feliu talla encara un carril en direcció a Lleida i fa aturades des de Cornellà. També en veiem a la B23 al tram final d'Esplugues i a l'autopista P7 a la zona de Barberà en sentit Martorell. Afegirem aquí el Nacional 2 on hi ha un vehicle variat a la zona de Girona que hauria donat pas alternatiu i provoca aturades en els dos sentits de la marxa i ja les rondes a la de dalt aturades entre Esplugues i la Vall d'Hebron i a la litoral al tram portuari. Tot això en sentit Besòs. Això és tot.
Hi arriben els directius, Vens?
Encara ets de passar per casa, l'estudi, el gimnàs, la desfilada i la galeria.
Endarrereixo la reunió.
No, hi arribaré a temps.
Amb la tecnologia del nou Nissan Micra arribaràs a tot. Des de 8.950 euros. I ara al 0% TAE fins a 6.000 euros amb finançaments a 24 i 36 mesos. Nou Nissan Micra. Tecnologia per arribar a tot.
Motor Llançà. Concessionari oficial Nissan. Telèfon 902-150-350.
Un quart de vuit i un minut, Gerard López, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El xoc de dos trens aquest matí a la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, prop de les Planes, ha alterat el trànsit ferroviari durant 6 hores, ha afectat uns 40.000 usuaris. D'això n'hem estat parlant al llarg del dia aquí a Catalunya Ràdio. La companyia investiga les causes de la topada, que ha provocat 4 ferits lleus, sortosament només lleus. Què ha passat, Gerard?
Bé, un tren que pujava cap a Sant Cugat s'ha aturat abans de les Planes per un semàfor en vermell. Al seu darrere hi venia un altre tren que s'hauria trobat el semàfor en verd, en aquest cas un semàfor previ, o bé en taronja, de manera que podia continuar la marxa. I tot això sense el sistema automàtic de frenada activat perquè aquest tram de vies està ara mateix en obres i es desactiva. Ara cal verificar, doncs, com estaven els semàfors i les implicacions en les decisions humanes. Ho ha explicat el director de Transports Terrestres, Manuel Villalante, que no vol treure conclusions precipitades.
L'únic que es pot parlar és de fets. Els fets reals estan funcionant en una situació perfectament reglamentada i protocolitzada en la qual estava desactivat un nivell dels de l'ATP. I això, evidentment, fa doncs que tingui més pes que el que té habitualment la senyalització, diguéssim, de semafòrica.
Els milers d'usuaris afectats s'han queixat de poca informació i d'incapacitat per donar un servei alternatiu, mentre que la companyia admet que no han donat l'abast i han demanat disculpes. Convergència i Unió i el PP han demanat la compareixença parlamentària del conseller d'Obres Públiques i recorden que ara fa dues setmanes hi va haver dues situacions de risc similars.
Una dona ha aparegut morta ganivetades aquest migdia a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra ho investiguen i sembla que podria tractar-se d'un nou cas de violència de gènere. Si es confirmés, seria la segona mort per violència masclista en menys de 24 hores. Unitat Mòbil Barcelona, Eva Compte, bona tarda un altre cop.
Hola, bona tarda.
Hi ha hagut alguna detenció, perdona?
Doncs no, de moment encara no s'ha detingut ningú en relació a aquest cas i, de fet, els veïns del número 234 de la Gran Via de les Corts Catalanes al barri barceloní de Sants Montjuïc no saben ni qui és la víctima i és que asseguren que en el pis on la dona tenia llogada una habitació, que a més hi havia llogaters nous. Els Mossos d'Esquadra han informat que la dona ha mort a causa de les ferides que li han fet amb una arma blanca, concretament 4 ganivetades al pit i l'esquena. Els agents han rebut l'avís de la persona que ha trobat el cadàver al migdia i a aquesta hora la policia científica continua investigant els fets per intentar esclarir què ha passat i poder identificar i detenir el presumpte homicida.
Entesos, gràcies, Eva. Si hi ha novetats ja ho saps. Molt bona tarda.
Bona tarda.
En efecte, notícia econòmica del dia i una vegada més les dades oficials confirmen que estem immersos en una etapa clarament de desacceleració econòmica. El producte interior brut espanyol, el PIB, ha crescut un 2,7% els primers 3 mesos de l'any, 8 dècimes menys, 8, que el trimestre anterior. Eugènia Riera, bona tarda.
Hola, bona tarda,
Guillem. I la crisi de la construcció continua sent la gran responsable, eh?
Sí, es creen menys llocs de treball en aquest sector i ha caigut la construcció d'habitatges per primer cop en 6 anys. A més, s'ha frenat el consum de les famílies i també la inversió de les empreses. El govern espanyol diu que es podria haver tocat fons i manté la previsió de creixement per aquest any al 2,3%. Sentim Pedro Solbes, vicepresident econòmic.
Yo voy a hacer previsiones en los momentos que tengo previstos y luego, como suele ser habitual,
Diremos en función de la evolución de la economía si creemos que los riesgos de cumplimiento van a la alza o a la baja.
Fa quatre trimestres consecutius que el PIB va a la baixa.
Per cert, atenció a això, Jack Santé, Jack Delors, Lionel Jospin, Helmut Schmidt i fins a 10 exmandataris europeus, la llista podria continuar, s'han unit per demanar a Brussel·les que actuï de manera decidida, cosa que diuen que no ha fet, contra la crisi financera. Sílvia.
Sí, consideren que des d'Europa no s'està fent prou i que no s'han avaluat bé els riscos sobre l'economia. Per això han enviat una carta al president de la Comissió Europea en què li demanen que es creï un comitè de crisi per analitzar la situació i proposar solucions. El comitè, diuen, hauria d'agrupar economistes, experts financers, antics caps d'estat i de govern i ministres d'economia.
D'acord, només falta que em diguis el pressupost definitiu.
Vam quedar en 100 euros per unitat, que avui són 155 dòlars.
Com? Si fa un mes n'eren 145.
És que la cotització del dòlar varia constantment.
Tant si és importador com exportador, a la Caixa trobarà les millors solucions per protegir-se de les oscil·lacions dels tipus de canvi. En els negocis sempre estem al seu costat. La Caixa. Parlem?
Parlem del preu del petroli, que ha tornat a marcar aquesta tarda un rècord històric. No s'atura sempre, cada dia gairebé en té un. El barril de Brent, el de referència a Europa, ha superat la barrera psicològica dels 130 dòlars.
De fet, a mitja tarda ha arribat a sobrepassar els 131 dòlars quan s'han conegut les reserves de cru als Estats Units. El Departament d'Energia nord-americà ha anunciat que la setmana passada van baixar en 5,4 milions de barrils, cosa que suposa una disminució de l'1,7%.
Aquest nou rècord del petroli ha arrossegat, com acostuma a passar, les borses europees a la baixa.
Inverteixi en total confiança amb l'assessorament expert de Gaesco. L'experiència és capital. Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió, patrocina aquest espai.
Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
Bona tarda. Els nous màxims històrics del petroli continuen fent molt mal a unes borses europees que han tancat amb pèrdues. Aquí l'IBEX 35 ha baixat un 0,96% i se situa en els 13.857 punts, amb bona part dels valors en vermell i amb els grans pressionant a la baixa. A la resta d'europees predomini també dels números vermells, tot i que la confiança empresarial del mes de maig a Alemanya ha pujat més del que s'esperava. En el mercat de divises de Frankfurt, l'euro s'ha apreciat contra el dòlar enfortit. El BCE ha fixat el seu canvi oficial a 1,5753 unitats.
Nois, silenci, sisplau. Rovira, a la pissarra. Digui'm, quan inverteixi en opcions sobre futurs, quin criteri ha de condicionar un anàlisi fonamental?
Jo, no sé.
Per invertir, cal estar preparat. Presentem l'aula de formació de Gaesco. Gràcies als cursos de l'aula de formació de Gaesco, vostè dominarà els conceptes més importants del món financer. Gaesco, l'experiència és capital. Informi's en el 902-237-237 o a gaesco.com.
Més coses del dia. Totes les escoles de primària han de presentar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la distribució d'hores en català, castellà i anglès que han fet al llarg d'aquest curs. Un jutge els ho demana arran d'una denúncia de l'Associació Convivència Cívica Catalana sobre l'aplicació de la tercera hora de castellà.
Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, tots els centres han d'entregar a la justícia aquest document abans del 13 de juny. La plataforma pel català a l'escola denuncia que així s'està obligant els centres a incrementar les hores de llengua castellana o bé a impartir alguna altra assignatura en castellà, cosa diuen que fa perillar la immersió lingüística. Per això, des de la plataforma reclamen al Departament d'Educació que busqui una solució clara per als centres. Des de Convergència i Unió critiquen que s'hagi deixat les escoles sense cobertura legal.
Mentrestant, i d'altra banda, el govern valencià no donarà empara finalment als estudiants que han demanat l'objecció de consciència per l'assignatura d'Educació per la Ciutadania.
Avui ha presentat el decret que regula aquesta matèria i l'assignatura es farà en anglès i els qui hi objectin la podran fer des de casa amb un treball trimestral.
Deixeu-nos parlar d'una reunió. Avui Rajoy i Sanjil s'han vist aquesta tarda a Madrid. Ha acabat aquesta reunió sense avenços.
Sí, algunes fonts apunten, però, que Sanjil ha reiterat a Rajoy que si no recupera la seva confiança deixarà la presidència del Partit Popular Basc. Aquesta, recordem-ho, és la primera trobada després de la que es va fer a Vitòria amb la cúpula popular d'Euskadi.
I atenció a això també. Generalitat i govern espanyol han admès avui que la llei de la dependència no s'està aplicant correctament. La ministra de Política Social, Mercedes Cabrera, ha encarregat una auditoria fins i tot per esbrinar on hi ha les disfuncions.
En el cas de Catalunya, 13.000 persones ja han rebut les ajudes per la dependència, però n'hi ha 23.000 que encara n'estan pendents. A més, la llei provoca situacions com ara que alguns grans dependents rebin molt pocs diners, ja que se'ls descompta de l'ajuda el que ja cobren d'altres subsidis. Avui la consellera Capdevila s'ha compromès a pagar-los almenys una quarta part del que els pertocaria.
El que nosaltres no volíem és que cap persona
avaluada com a gran amb dependència no disposés d'una prestació mínima.
Des del desembre ja s'han pagat a Catalunya 50 milions d'euros en prestacions.
I el Parlament ha aprovat avui per unanimitat, a més, millorar l'atenció als malalts de fibromiàlgia i de la síndrome de la fatiga crònica, creant 8 noves unitats especialitzades en aquestes malalties. A més, la llista d'espera per accedir a una d'aquestes unitats no podrà superar, Sílvia Comet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els 90 dies.
Sí, la resolució aprovada preveu augmentar de 3 a 11 les unitats especialitzades en el termini màxim d'un any i que estiguin distribuïdes per tot el territori. També estableix que els metges de família i els pediatres rebin formació específica. La consellera de Salut, Marina Geli, ha destacat què significarà per als malalts.
La primària té capacitat per fer no només el diagnòstic, sinó també el seguiment de la major part de casos i que en 90 dies aquells que necessitin l'atenció especialitzada se'ls haurà de garantir.
La sintonia a l'hemicicle ha contrastat amb la picabaralla PSC-CiU als passadissos. Sentim Manuela de Madre i Francesc Sancho.
Una part de la representació política del poble de Catalunya i fonamentalment d'una persona que és metge, que no cregués abans de sentir parlar d'aquesta proposició no de llei o d'aquesta ILP en aquesta malaltia.
Jo lamento que es vulgui utilitzar una enfermedad per a benefici polític.
Les associacions d'afectats per la seva banda han mostrat satisfacció per l'acord que han qualificat d'històric.
N'hi ha que et diran que tenen una oferta més barata i que tot són flors i violes. Ai! Però hi ha Ortigues i ho veuràs quan et faran pagar molt més. En canvi, si vens a Ono, tindràs banda amplada 6 megas sense límit de descàrrega, televisió i telèfon tot inclòs per només 28 euros els dos primers mesos. Les coses bones són les que no t'enganyen. Truca al 1400 o entra a ono.es.
Benvinguts al tòpic de l'anunci irresistible. Un d'aquells en els quals fent una cosa molt fàcil, com provar una cangú abans del 31 de maig, si ets treballador autònom, pots anar gratis a l'Eurocopa. Vinga, que és un supermeravellós premi! Uau! I ara la frase que no pot faltar en una promo. Tu perdràs? Sí, m'agrada la publicitat.
Xarxa Renault de Catalunya.
Atenció! Aquest és un exemple de la hipoteca quota reduïda de Dompiso. Per la compra d'un pis de 240.000 euros, només pagaràs 696 euros al mes amb una hipoteca al 100% i sense entrada. Increïble, oi? Amb la hipoteca quota reduïda de Dompiso, si vols, pots. Truca al 922-22-22 o informa-te'n a qualsevol de les nostres oficines.
3 i 2 quarts de 8. I atenció a aquest nom, Warren Buffett, l'home que ha fet la fortuna més important del món comprant i venent empreses. Està de gira compradora per Europa. Porta la butxaca en res, xavalla, 200.000 milions d'euros per gastar. I una part podrien anar a Espanya perquè avui és a Madrid. Abans, però, ha mantingut un contacte amb la premsa. Txell Feixas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què us ha explicat Warren Buffett?
Doncs ha dibuixat quins són els seus objectius de mercat. Empreses amb uns beneficis anuals bruts d'un mínim de 50 milions d'euros. Li valen tots els sectors, excepte el d'internet, perquè evoluciona massa ràpid, justifica. Només comprarà accions d'una empresa que pugui controlar. Espanya és un dels 4 països europeus escollits per aquest primer tur de compres perquè li atrau. De la seva situació econòmica, a casa nostra no n'ha volgut parlar, però el diagnòstic mundial que ha fet no és precisament optimista, encara que, diu, el pitjor ja ha passat. Moltes institucions financeres parlen d'una de les situacions financeres més dures des de la Segona Guerra Mundial. Aquesta, de fet, podria ser la més dura. Hi haurà efectes secundaris, però el pànic financer ha passat. Buffett creu que si les polítiques no canvien, el valor del dòlar seguirà caient al llarg termini. L'home més ric del món ha començat la seva jornada a Espanya amb el rei, que l'ha rebut calorosament, diu, i l'acabarà amb un sopar entre representants de potser futures empreses seves.
Si aquests dies passegeu pels carrers de Barcelona i veieu un cotxe que fa fotografies a tort i a dret, molt possiblement us veureu al cap d'uns mesos al Google Map. Aquesta és la nova aplicació del cercador més famós d'internet que permetrà veure fotos de les principals ciutats del món a nivell a l'àmbit de carrer. Això ja ha generat debat perquè pot suposar una vulneració del dret a la intimitat. Els seus creadors són el B Digital Congress i amb ells hi ha parlat Esteve Sala. Esteve, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Kilian.
Com es defensen d'això, Esteve?
Doncs des de Google asseguren que compaginar un servei de qualitat amb la privacitat dels usuaris ja estava contemplat des del primer moment i per això difuminaran les persones que apareguin a les seves imatges. Unes fotografies que Google ja ha començat a fer als carrers i places de Barcelona i que d'aquí uns mesos es podran veure al Street View. El principal directiu de la companyia a Espanya, Bernardo Hernández, explica que la geolocalització és una de les línies estratègiques de Google.
En torno al 70% de la informació total que tiene algun
tipo de vínculo geográfico y de localización está mucho mejor representada sobre unos mapas interactivos y adaptados a lo que es el entorno de Internet que en la forma normal de una página en blanco con texto.
Barcelona és una de les primeres ciutats europees que s'inclouran a la Street View i les imatges s'aniran renovant constantment.
Alguns noms del dia. Barack Obama acaricia la nominació demòcrata als Estats Units. El Suprem decidirà si impulsa Trillo pel IAC-42, 11 persones cremades vives a Kènia, acusades de bruixeria, i dos detinguts, en aquest cas a Suècia, acusats de voler boicotejar una central nuclear. Dos quarts de vuit. Ens arriba la Núria Casanova amb els titulars sota el braç. Zapatero subratlla la importància de l'operació contra ETA.
S'ha fet a Bordeus, on s'ha detingut el cap polític i militar de la banda. El president del govern espanyol diu que no hi ha cap dubte que s'han capturat dirigents de pes.
Israel i Síria confirmen que han començat converses de pau.
Just quan el Líban, govern i oposició tanquen un acord que ha de resoldre la crisi amb l'elecció del president i la formació d'un executiu d'unitat nacional.
La immigració il·legal serà delicte a Itàlia.
I podrà ser penalitzada amb 4 anys de presó. Berlusconi ha traslladat al primer Consell de Ministres a Nàpols, on augmenten les protestes per l'acumulació de deixalles.
I mor apunyalada una dona en un pis de la Gran Via de Barcelona.
Tenia 29 anys, era d'origen bolivià. La policia investiga si es tracta d'un cas de violència de gènere. Si es confirmés, seria el segon en només 24 hores a Catalunya.
I ara notícies pròximes. Lleida per Joan Álvarez.
La jutge de la Seu d'Urgell ha arxivat la denúncia presentada pels propietaris de les finques de Prats i Sansó a la Cerdanya, on van aparèixer les estaques relacionades amb el projecte de captació d'aigua del riu Segre cap a Barcelona. La jutge declina investigar els fets, però argumenta la possibilitat que s'hagi comès una infracció penal de la qual no se saben els autors.
Girona, Fèlix Martín.
L'ADI fixa el setembre de l'any vinent perquè es comencin a perforar els túnels del TGV a la ciutat de Girona. Avui, amb 8 mesos de retard, han obert una oficina per atendre les consultes i queixes que els veïns tinguin sobre les obres.
Tarragona, Manel Sastre.
Estan passant a disposició judicial en aquests moments els 6 detinguts relacionats amb el crim de diumenge passat a Reus. Fa uns minuts ho ha fet el presumpte autor material de la ganivetada mortal al veí de Vallmoll.
Barcelona, Quim Balaguer.
Barcelona tindrà el curs que ve 4 espais temporals d'acollida d'immigrants per facilitar la integració d'alumnes acabats d'arribar. Estaran en instituts d'ensenyament secundari de Ciutat Vella i Sant Martí.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Passen 2 minuts ara mateix de 2:15. És això que ens deia el Quim. Això ho anomenen, l'Ajuntament ho anomena espais de benvinguda, Escar Mangol, no?
Sí, són exactament aules de transició per facilitar als alumnes immigrants la integració de les escoles ordinàries. La regidora d'Educació de l'Ajuntament, Montserrat Ballarín, ha avançat també que per evitar les escoles gueto, com va denunciar el síndic de Greuges, cal un esforç per evitar aquesta tendència que apunta la regidora. Escoltem-la.
També hem de fer un esforç perquè els nouvinguts que enviem a col·legis concertats, que s'està fent, s'arrelin en allí. És que els enviem amb matrícula viva a un col·legi concertat i al cap de 2 mesos no hi van. Per tant, també hem de fer un esforç per convèncer els col·legis de que han de prestar un suport molt especial i que aquestes famílies s'han de sentir còmodes allí.
També farà un esforç, diu la regidora, en recursos econòmics i humans i de promoció de les escoles per afavorir el reequilibri d'alumnes immigrants a totes les escoles de la ciutat.
Les escoles bressol, en aquest cas municipals de Vic, que s'estrenen al pròxim curs escolar, han tingut preinscripcions per sobre de l'oferta. La duplicitat d'algunes inscripcions en centres públics i privats fa preveure a l'Ajuntament que tots els nens finalment podran tenir plaça. Vic, Fàtima Alemany.
La preinscripció a les escoles bressol municipals ha recollit 274 sol·licituds per 240 places ofertades. La que menys demanda ha tingut ha estat la ubicada a la Serra de Sant Ferm, que encara està en procés de construcció. Entre l'oferta municipal i la privada concertada hi ha més places que demanda, segons ha explicat la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vic, Anna R., que ha fet notar la duplicitat de preinscripcions.
D'entrada tenim 274 preinscripcions, el que sí no és indicador encara d'una situació final, perquè el que ens trobem és que, degut a que els pares poden matricular-se bé en un model o en un altre, sabem que hi ha duplicitat de matriculacions.
Les llistes definitives sortiran el 30 de maig i de cara a l'any següent l'Ajuntament i les llars d'infants privades volen organitzar la preinscripció en un model d'oferta única.
La segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Imma Mayol, ha ofert avui un pacte de legislatura al grup municipal d'Esquerra Republicana per garantir l'estabilitat al govern municipal. Mayol proposa als republicans que, sense haver de tornar a entrar al govern, pactin acords puntuals sobre qüestions capdals de l'acció de govern.
Sí, espera arribar a un acord pel vols de l'estiu, diu. En favor del pacte, Mayol està disposada a cedir àrees de govern als republicans. No preveu firmar-lo amb CiU. La líder municipal d'Iniciativa creu que el pacte convé als republicans per desfer-se de l'aliança antinatural, diu, que mantenen amb CiU i PP, que segons ella desorienta els seus electorats. També li convé al bipartit municipal per aquest motiu.
Acords en qüestions substantives. També és veritat que crec que estem afectats perquè el debat sobre el govern de minoria, no govern de minoria, com que és una gran novetat, i és normal que sigui així, acaba d'alguna forma tenint un pes específic que pot tapar part de l'acció de govern.
Mayol fa aquest anunci just el mateix dia que el regidor de Promoció Econòmica i el líder d'Esquerra Republicana han firmat un acord de modificació de crèdit per valor de 16 milions d'euros, malgrat que el líder republicà ha avisat que no suposa cap preludi d'un acord de més abast polític. On sí que el govern municipal haurà de buscar l'acord és en el pla d'actuació municipal que el reglament obliga a votar abans del 5 de juliol.
Gràcies, Cesc. Només falten 25 minuts per això. La Patum, en efecte, Berga la viu avui, des d'avui. Ha començat aquest migdia amb una passada pels carrers més cèntrics de la ciutat, anunciant l'inici de la festa que s'allargarà fins diumenge. D'aquí a poques estones, el que dèiem, a les 8 es farà el tradicional passacarrers. Nosaltres passem cap a Berga. Ana Costa.
Es farà el tradicional passacarrers del dimecres de Corpus, que s'allargarà fins a la matinada. S'espera que sigui molt concorregut i que bergadans i patumaires s'entreguin en aquests primers salts, valls de Patum, tal com ja han fet aquest migdia, quan els músics, el tabal i els gegants han donat el tret de sortir de la festa, seguits per un nombrós públic. Ho ha explicat Jaume Vima, regidor de Patum.
Quan arriba el dimecres a les 12 del migdia, que ha sigut aquest matí, i surten els gegants a la plaça, doncs per tots és un sentiment d'emoció que és inexplicable, s'ha de viure, en directe, si pot ser. I per nosaltres és una festa que esperem any rere any i convidem a tothom el que la vulgui conèixer i viure-la també de primera mà amb nosaltres.
Els actes de la Patum de Berga s'acabaran diumenge i demà, festiu a Berga, serà un dels dies forts de Patum, ja que la nit de dijous es viu per primer cop la màgia del foc dels salts de plens, un dels moments àlgids de la festa.
I més d'una quinzena de grups i solistes provenients sobretot del Regne Unit, dels Estats Units i de Catalunya participaran a la cinquena edició del Festival de Música Independent Faraday de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. El certamen vol donar a conèixer noms de la música pop-rock independent que sovint no tenen cabuda en circuits comercials, a vegades no tenen ni possibilitat d'enregistrar discos. Vilanova i la Geltrú, Bernat Altell.
El Festival de Música Independent Faraday arriba a la cinquena edició amb un cartell farcit de solistes i grups anglosaxons. D'entre els convidats aquest any destaca l'anglès Robin Hitchcock, The Violets i els catalans Mishima. Aquest singular certamen va néixer amb l'objectiu de donar a conèixer aquells grups i cantants que sovint tenen difícil cabuda en els circuits comercials. Ho explica Pere Gramunt, un dels organitzadors del festival.
Som una aposta bastant peculiar perquè en un format petit oferim una qualitat que només pots veure a festivals ja d'un format mitjà o gran.
El Festival Faraday se celebrarà els dies 4 i 5 de juliol a la zona del Molí de Mar, a Vilanova i la Geltrú. Amb capacitat només per a 1.000 persones, el certamen compta amb un pressupost de 89.000 euros.
I ara, els dos de la cultura. Amb un protagonista, el gironí Albert Serra, que ha tornat a sorprendre a Canes amb el seu segon llargmetratge, El cant dels ocells.
La tria del títol no és gratuïta, ja que la coneguda cançó popular sona en un dels moments claus d'aquesta pel·lícula, una visió molt personal de l'adoració dels Tres Reis d'Orient.
Enviada especial, Canes, Montse Comelles.
Tot i algunes desercions, al principi de la projecció, la pel·lícula d'Albert Serra ha rebut aplaudiments per part d'un públic acostumat a consumir cinema minoritari, que és el que es projecta a la quinzena de realitzadors. La mirada poètica, a voltes absurda i grotesca, que el director fa dels Reis d'Orient, ja ha merescut l'atenció de l'Eliberación.
Em va agradar perquè van riure bastant,
cosa que no m'esperava. Aquesta era la primera projecció pública, la pel·lícula no l'havia ensenyat a ningú, i era la primera, verdaderament, la primera projecció de pública i crítica. I bueno, em va sorprendre una mica això, que la gent va riure bastant en dos o tres moments, i que no sé, sembla que els hi va agradar. Avui hi havia un article molt bo a Liberación, i s'ha d'esperar una mica més els propers dies i anar veient mica en mica el que és el que pensa la gent.
La pel·lícula parlada en català i hebreu arribarà a Catalunya el mes de setembre.
Aquest és el cantant nord-americà Tom Waits, que aterrarà a Barcelona al juliol.
Doncs sí, Waits pujarà a l'escenari de l'Auditori del Parc del Fòrum els dies 14 i 15 de juliol. Prèviament ho haurà fet al Cursal de Sant Sebastià dins el marc de la seva gira Glitter and Doom. Serà la primera vegada que actuï aquí.
Això em semblava, és la primera vegada, eh?
La primera vegada.
Doncs així acabarem. Moltes gràcies a tots. Atenció amb una última notícia. Fins a l'últim moment les podem aportar. Els transportistes reunits avui van a la vaga general, una aturada general a partir del 8 de juny per demanar mesures contra l'increment del preu del petroli. Avui hem dit que havia arribat a 131,5 per demanar mesures per evitar les incidències d'aquest augment del preu en la seva feina. Vaga general, per tant, o aturada general, el 8 de juny dels transportistes a l'estat espanyol.